Bon dia. Ha superat totes les previsions. Hem conegut la xifra final de sol·licitud d'immigrants per regularitzar la seva situació administrativa gestionades durant el procés extraordinari finalitzat aquesta mateixa setmana. Les Balears han superat les 34.000, el doble del que estimaven diferents fonts. Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, prop d'1.200.000, la major part a Catalunya i a Madrid, comunitats amb un gran pes de la població migrant. Tot d'una, ampliarem aquesta informació que arriba molt lligada a les dades del mercat laboral del mes de juny, que han batut un rècord absolut d'afiliats a la Seguretat Social amb 678.000 cotitzants a les portes de la temporada alta a l'arxipèlag. L'actualitat avui passa per altres xifres, les 33.600 tones de residus que el Consell d'Eivissa preveu traslladar anualment des de Canaputxa a Son Reus, a Mallorca. Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució Pitius diu que és imminent. En els pròxims minuts coneixerem més detalls d'aquesta notícia destacada d'aquest dijous 2 de juliol. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Traslladat a Vall d'Hebron, a Barcelona, l'home ferit ahir en una explosió de gas a Cala Molí, a Sant Josep, a Eivissa.
La víctima de 46 anys es troba en estat crític i ha ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Català. El seu company de 26 anys va rebre l'alta ahir, segons informa l'IB Salut. L'explosió es va produir ahir al matí a una mansió on es descarregava combustible mentre els dos ferits feien els preparatius per netejar el pou de la casa del costat.
L'autoritat portuària de les Balears reforçarà el dispositiu per gestionar els desembarcaments de creuers a Eivissa en dies de màxima afluència. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Després que els taxistes hagin denunciat el col·lapse que genera quan hi conflueixen tres creuers, s'ha acordat incrementar la presència de personal sempre que coincideixen més de dos creuers al port. A més, a partir d'aquest divendres es delimitarà amb tanques la zona d'espera dels taxis i se'n millorarà la senyalització per ordenar els fluxos de viatgers i agilitzar l'accés al transport.
Cinquena carta de Llorenç Galmés a Transports pel conveni de carreteres.
El president del Consell de Mallorca ha tornat a sol·licitar una reunió al ministre per negociar l'acord per millorar la xarxa viària de l'illa.
També a Mallorca, el programa del govern Festes Segures s'estrenarà a Campanet amb el Carnaval d'estiu. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Impulsat pel govern i per l'Institut de Seguretat Pública de les Balears, el programa comptarà amb un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu.
Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, el cas Leire.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha citat a declarar el pròxim dia 16 Mercedes González i Manuel Llamas. Estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia.
I en els pròxims minuts coneixerem també com plantegen el seu futur els 20 estudiants que han tret la millor nota de la selectivitat d'enguany a les Balears. La menorquina Teresa Comelles, amb un 9,8 sobre 10, ha estat la millor de tot l'arxipèlag. Avui han rebut aquest matí un reconeixement públic per part del govern. I volem saber també quin és el titular més destacat de la informació esportiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya cercarà avui bitllet per als vuitens de final del Mundial. Jugarà contra Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als setzens de final. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial el 2010 a Sud-àfrica. D'altra banda, ja hi ha altres seleccions més classificades pels vuitens. Són Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units. Pel que fa al Mallorca, el club ha comunicat a Javi Llebrés que no el renovarà. El porter Pichu Cuellar està negociant per continuar una temporada més i Leo Román és a prop de fitxar pel Depor de primera divisió. I en tennis, Jaume Munar jugarà no abans de les 2:30 la segona ronda de Wimbledon. Ho farà contra el britànic Jacob Fairley.
I precaució màxima a Menorca davant del risc d'extrem d'incendi que hi ha avui. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El dispositiu de prevenció d'incendis forestals de l'Ivanat s'ha reforçat avui davant aquest escenari, s'ha reforçat la vigilància i s'ha adaptat per poder actuar amb la màxima rapidesa. Amb risc extrem d'incendi forestal, temperatures molt elevades i ratxes de vent de fins a 70 km per hora, qualsevol decisió pot ser determinant. El dispositiu disposa d'un punt de vigilància presencial activa situat en un indret estratègic, el Toro. Des d'allà, el vigilant forestal, amb el suport de la xarxa de càmeres, controla qualsevol columna de fum per localitzar-ne l'origen i facilita així la intervenció dels primers efectius.
Tot això a les portes d'un nou episodi de pujada del termòmetre. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui la situació meteorològica ha canviat una mica respecte a aquests dies passats. Fluixa la calor i avui en temperatura màxima que arriba encara als 32-33 graus, però tenim en tot de 2-3 graus manco que la temperatura que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Per tant, una situació més bona de dur. I a més tot això amb vent de component nord, que sobretot bufa amb intensitat a Menorca. Ha arribat ja a cops de 70 km per hora. I això fa que la situació de la mà sigui ben complicada a tot el nord de les illes, especialment a Menorca. Les zones han arribat a altures màximes de fins a 7 metres i mig. Per tant, atenció en aquesta situació marítima. Tenim, de fet, l'avís groc activat per mala mà a punts del nord de l'arxipèlag. També l'avís groc està activat per vent a Menorca. Aquestes pròximes hores, situació dominada per alguns núvols a Mallorca, també a Eivissa, a Formentera, i qualque ruixat, però serà molt, molt localitzat en aquestes dues illes. En canvi, a Menorca continuarem amb el cel pràcticament destapat. Demà ja passarem a tenir un dia més tranquil, de cel estirat a tota l'arxipèlag, molt pocs núvols, i a més en temperatures que repuntaran una mica, les màximes de migdia. A partir del cap de setmana, la temperatura torna a remuntar i, a més, tornarem a tenir un dia de cels molt nets, de cel gairebé destapats, i, a més, ja fluixa el vent a totes les illes.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El procés de regularització de migrants ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears, amb més de 6.000 cites assignades. La majoria dels sol·licitants provenen de Colòmbia i el Marroc, seguit d'altres països llatinoamericans, tal com passa també a escala estatal. Un 56% són homes i gairebé la meitat tenen manco de 35 anys. Clàudia Mallia.
A tot l'estat s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds, la majoria de les quals s'han fet per via telemàtica. Més de la meitat dels expedients ja es troben en fase de tramitació després que el termini de sol·licitud tanqués dimarts. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament el procés i recorda que continua obert en fase de tramitació.
Les oficines de correus siguen abiertas para poder seguir recibiendo y atendiendo los posibles requerimientos y puede realizarse sin cita previa. Simplemente las personas pueden acudir a las oficinas de correos y presentar sus documentación.
Amb aquest procés de regularització, el mercat laboral espanyol ha guanyat prop de 160.000 afiliacions a la Seguretat Social.
El gruix principal es troba dins el règim general i els contractes indefinits són la modalitat predominant. Per sectors, l'hoteleria és la que concentra el nombre més gran d'altes, seguida pel comerç, activitats administratives i la construcció.
Avui justament hem conegut la situació del mercat laboral del mes de juny. I les Balears han batut tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social, no només per un mes de juny, sinó en tot el registre històric. El sisè mes de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social, segons les dades publicades avui pel Ministeri d'Inclusió. Són uns registres molt marcats pel procés de regularització extraordinari d'estrangers, ja que en el sisè mes de l'any moltes de les persones que s'hi han acollit han pogut ja inscriure's a la Seguretat Social. Olivia Navarro.
De fet, no n'hi havia arrencat la temporada alta i ja tenim més persones inscrites a la Seguretat Social que el juliol o que l'agost de l'any passat. De fet, en només 30 dies s'hi han sumat 24.000 altes. La consellera de Treball, Caterina Cabré, ha destacat també que és una feina de qualitat.
Inclús poden veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'han pujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que mos felicitam, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que s'anoten a les dades de les Illes Balears.
L'atur, en canvi, ha tingut un comportament, si més no, diferent aquest mes de juny, i és que per primera vegada, des del 2008, s'ha incrementat del maig al juny, no així en la comparativa interanual.
Concretament, hem tancat el sisè mes de l'any amb 23.700 aturats, són 1.000 manco que fa un any, però 100 més que 30 dies enrere. I això també té una explicació relacionada amb la regularització extraordinària, ja que hi ha més de 200 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social i s'han inscrit tot d'una a les llistes de demanda de feina.
213 estirien en total desocupació, és a dir, no són persones que ja estaven fent feina abans a Balears. I a més, tenim la dada de que són persones que tenen no tenen nivell d'estudis, no tenen ni siquiera nivell bàsic d'estudis.
Els sindicats celebren les bones dades econòmiques, però un pic més demanen que es tradueixin en millores laborals per als treballadors.
Recorden que a les Balears tenir feina ja no suposa tenir una bona qualitat de vida. De fet, lamenten que aquest nou model econòmic cada vegada està més lligat al turisme i crea una debilitat estructural que, segons Maria Àngels Aguiló, d'Ocupació de Comissions, acabarà passant factura.
Com viuen les persones treballadores aquí, i les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, mos costa omplir la nevera, mos costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
A l'altra banda del taulell, els petits i mitjans empresaris, Jordi Mora, president de la PIME, assegura que una situació com l'actual, que frega la plena ocupació, fa que per ells sigui difícil trobar personal.
Estem en una situació que no és una situació òptima. No és òptima perquè falta personal, i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral. Això té una sèrie de costos enormes per a les empreses.
En canvi, la veu patronal, la CAEP, celebra les bones dades i en treu pit, ja que, segons la seva presidenta, Carmen Planas, són a causa de l'esforç que fan els empresaris.
També avui hem conegut dades d'arribades de turistes del mes de maig. A les Balears han estat un total de 2.425.000. És un 6,3% més que un any abans. La majoria d'aquests, 2.100.000, han estat estrangers, pugen un 5% i fins a un 14% augmenten els espanyols, que han arribat als 315.000.
De gener a maig d'enguany, 5.400.000 turistes han visitat les Balears. Del total de l'Estat suposen 4 de cada 10 visitants. A la comparativa amb l'any passat es registren gairebé 171.000 turistes més. La despesa també incrementa gairebé un 10% fins als 2.700 milions d'euros. Per persona i dia, la despesa se situa en 218 euros.
Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. El Consell espera solucionar bé les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar la prova pilot ben aviat. S'han reservat 10 milions d'euros per aquesta prova, Carmen.
El Consell estima que enviarà unes 33.600 tones de FEMS a Mallorca cada any i pagarà 475 euros per tona. Segons s'ha calculat per l'adjudicació que s'ha fet amb contractes negociats sense publicitat que s'aniran renovant fins a un màxim de 2 anys amb l'UTE Giref, que ja explota l'abocador de Canaputxa al límit de la seva capacitat. En total es preveu gastar fins a 24 milions d'euros. El president del Consell ha explicat que els FEMS s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
La institució també ha calculat que s'hi enviaran entre 2 i 3 plataformes diàries a l'hivern i un màxim de 8 camions a l'estiu, 5 dies per setmana, després d'un tractament contra els olors que la institució assegura que ja s'ha aprovat. No s'hi enviaran tots els FEMS que arriben dins el contenidor gris sense canaputxa, sinó que allà es farà un triatge i només es cremarà el rebuig a Sonrius. Baleària incorpora a partir de diumenge un nou ferri, l'Andalus Express, que és el que en farà el transport a Mallorca. Tot just s'acaba de pintar amb els colors corporatius a les Palmes i ja és de camí a Eivissa. Com aquesta nau només portarà mercaderies, el Consell haurà de pagar 475 euros per tona, serien només 318 si el transport es fes en vaixells de passatge.
I en aquest context, la Fundació de Xalles projecta una nova planta per classificar totes les peces de roba a Mallorca. La reutilització tèxtil centra avui al Fòrum Revoltes a Can Tàpera, a Palma, una trobada d'experts, empreses, administracions públiques per caminar cap a una societat amb residu zero.
Les entitats socials de les illes alerten que recullen unes 3.500 tones anuals de roba, però una part creixent no es pot reutilitzar ni reciclar en condicions. Maria Suau, responsable de l'àrea ambiental de Deixalles, on cada any apleguen 1.600 tones.
Es pot classificar tota la roba que se recull aquí, a Mallorca, no voler enviar fora, així evitam contaminació per emissió de gasos d'efecte hivernacle i generar més lloc de feina per col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat a les illes.
També preocupen els residus electrònics, com els mòbils, els electrodomèstics i el boom del comerç online, amb la quantitat enorme d'embalatges i envasos que comporta. Rosa García, directora de Resero, reclama a totes les administracions que facin complir la normativa en matèria d'envasos de plàstic d'un sol ús.
La llei balear de residus, com la llei estatal i la directiva europea, estableixen l'obligació de que fruites i verdures, especialment, es venguin sense plastificat. I això s'estan complint a gairebé tot el supermercat i tots els establiments comercials.
Durant la trobada també s'ha convocat la 6a edició dels Premis Resero Balears, un reconeixement a iniciatives i projectes referents en prevenció de residus, reutilització i consum responsable.
I Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, un 650 manco que els que s'havien projectat inicialment.
Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que, recordem, el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat també el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. A més, també ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la conselleria. Si se supera aquest tràmit, encarem encara, però, un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la planta dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud.
I ho dèiem en títoles. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha tornat a demanar una reunió al ministre de Transports, Òscar Puente, per negociar un nou conveni de carreteres. La petició arriba després que la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat aprovés el passat 26 de maig una iniciativa que insta al govern d'Espanya a signar aquest acord amb la institució insular.
La proposta va rebre el suport de tots els grups parlamentaris, excepte el PSOE, però Galmés confia que el ministeri atengui aquest mandat i obri una via de diàleg per recuperar un conveni que, diu, permetria invertir 350 milions d'euros en la millora de la xarxa viària de l'illa. Els recursos servirien per executar actuacions pendents, com la via connectora, les variants d'Inca de o de Campanet, o la ronda de Sencelles, a més de noves inversions en accessos, en passarel·les, aparcaments dissuasius i vials cívics. El president insular recorda que aquesta és la 5a carta que envia a Transports.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Una 20a d'alumnes han estat reconeguts avui pel govern pels bons resultats que han obtingut a les proves d'accés a la universitat en aquest curs 2025-2026. Teresa Comelles, de Menorca, i amb un 9,87 sobre 10, és la millor de totes les Balears. Durant el seu discurs en el Consolat de Mà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català en l'ensenyament públic. Laura Marcos.
Dels 20 alumnes reconeguts, n'hi ha 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, Eivissa, un de Formentera i quatre de Menorca. Tots han estat guardonats amb un volum que recull dos llibres de relat de l'escriptora Carme Riera i també el llibre de poesia completa de Josep Maria Llompart. A més, podrà notar els premis del govern per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, que estan dotats amb 600 euros cadascun. Teresa Comelles, la millor nota de les Illes, ha fet una menció especial al català a la universitat pública. Estudiaré física i matemàtiques a Cantàbria.
Perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí, a més jo, a més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, ha lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
Emocionada, la mare d'aquesta jove de Menorca assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que, diu, sempre ha gaudit aprenent.
Perquè sempre trem molt bones notes, no li ha costat gens, perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç, perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
Els alumnes reconeguts avui coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir un bon resultat i que la clau és una combinació entre esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes, amb una nota de 9,76, la millor de Mallorca, afirma que per estudiar durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que daba muchas vueltas, repitiendo, yendo a molestar a mi madre.
També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi, que ha eliminat les xarxes socials per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
Hombre, sí que és veritat que he hagut de deixar una mica les xarxes socials i també planificar-me molt perquè... Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir, que no sempre s'acomplien, però sí.
A més de felicitar els alumnes i destacar l'esforç i l'excel·lència, la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller d'Educació, Antoni Vera, han fet referència a la LOMLOE com un sistema educatiu fallit.
I precisament avui, els gairebé 1.800 estudiants que s'han presentat a la convocatòria extraordinària de selectivitat, sigui perquè volen millorar nota o perquè no es presentaren a l'ordinària, perquè els quedaven assignatures pendents, afrontaven la darrera jornada d'exàmens. Ho feien confiats avui de matí amb la tranquil·litat d'haver-ne fet ja bona part de les proves.
La selectivitat, tots pensant que seria un moment supernerviós, que estaríem tots superassustats, però realment han estat 3 dies que... Lo més fàcil de batxiller.
Bones sensacions, ara ja el darrer dia, xatxer d'angles i matemàtiques, i la veritat que molt bé. Jo trobo, personalment m'ha anat bé, i en general també he sentit que ha anat bastant bé, així que ja veurem els resultats.
Ahora que ya estamos al tercer día, bastante más tranquilo. Yo creo que como todo el mundo la presión era más que nada el primer día, pero bueno, ya ha pasado mi día difícil, que fue el segundo que tenía, fue ayer, que tenía 4 exámenes, y hoy... Tengo ya 2 assignatures que yo considero que son más sencillas para mí.
Més coses, la Conselleria d'Educació i la de Treball han signat un conveni per reforçar la formació professional adreçada a persones treballadores. L'objectiu és millorar les competències professionals, facilitar la inserció laboral i donar resposta a les necessitats del mercat.
L'acord també garanteix la continuïtat de l'oferta formativa que fins ara desenvolupava el SOIP en centres com el Blancadona, a Eivissa, el Centre de la Mà a Menorca i el Centre Lambat a Mallorca. A més, el conveni destaca la formació professional com una eina per combatre l'abandonament escolar. Són la consellera de Treball, Catalina Cabré, i d'Educació, Antoni Vera.
Les nostres empreses necessiten personal format i qualificat. Pensam que serà una formació més àgil, més estable i continuarem en tots els cursos.
Formació professional és cabdal per lluitar contra l'abandonament escolar. Ho dic, ho tornaré a dir i no me cansaré de dir-ho. Sense més formació professional, aquesta comunitat autònoma no tindria futur.
El conveni tindrà una vigència inicial de 4 anys amb possibilitat de pròrroga i comptarà amb una comissió de seguiment per vetlar pel seu bon funcionament.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les Illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels tres centres penitenciaris de l'arxipèlag.
Avui els diputats Lluís de Pestellà al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les Illes han de poder gestionar directament aquests serveis i en el cas de la justícia reclamen que el traspàs vagi acompanyat de recursos necessaris per corregir el dèficit històric i de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
Una justícia que no arriba, que arriba tard, que no té mitjans adequats, és un mal servei públic.
Tot això, quan ho destacàvem en titulars, la directora de la Guàrdia Civil i el DAO del cos han estat imputats en el cas Leire Díez, que investiga presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per boicotejar investigacions judicials que afecten el PSOE i al govern estatal. Mercedes González i Manuel Llamas estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el pròxim dia 16.
Segons la investigació, Díez va intentar promoure una investigació interna contra l'UCO per saber d'on venien les filtracions a la premsa de les causes judicials que afectaven el govern de Pedro Sánchez. Per dur a terme el seu objectiu, hauria contactat amb la directora de la Guàrdia Civil. De fet, la investigació apunta a tres trobades entre Mercedes González i Díez entre els anys 2024 i 2025. El mes passat, la directora de la Guàrdia Civil va reconèixer aquestes reunions, encara que va negar que havia atès les peticions de l'exmilitant socialista. La imputació també arriba després que l'excap de l'UCO, Rafael Juste, declarés com a testimoni que el DAO els va demanar posar-se de perfil davant les causes de caràcter polític.
Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en tots dos, tot i la imputació, i que continuaran exercint les seves funcions com fins ara.
En canvi, el PP demana la dimissió immediata de Marlaska, de la directora de la Guàrdia Civil i del DAO. Són la Popular, Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado. Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
També a l'Audiència Nacional, l'Agència Tributària es personarà en la investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Calama havia ofert a Hisenda personar-se en la causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraband i contra la Hisenda Pública.
Es tracta d'un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa forta a l'oficina de Zapatero, al despatx de Ferraz a Madrid. Estan valorades en 1,3 milions d'euros. El passat 17 de juny, l'expresident socialista va declinar donar explicacions davant del jutge sobre l'origen d'aquests objectes de valor, tot i que es va comprometre a fer-ho en un termini de 10 dies que ja ha expirat.
I encara en clau de tribunals, el jutjat de Madrid ha arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per difondre la identitat de dos periodistes en un xat.
Són dos informadors del País que investigaven un cas de frau d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La jutgessa no veu indicis de revelació de secrets en l'actuació del cap de gabinet d'Ayuso. El PSOE, però, ha anunciat que recorrerà contra aquesta decisió.
Veneçuela viu el primer dels 7 dies de dol nacional per les víctimes dels terratrèmols. El darrer balanç és de 2.300 morts i més d'11.000 ferits. Els equips de rescat arribats a tot el món continuen cercant supervivents.
El Ministeri d'Afers Exteriors eleva 27 el nombre d'espanyols morts en el sisme. És un mes que en l'última actualització de xifres. Així mateix, la dada d'espanyols desapareguts es redueix de 150 a 137, però es manté en 11 les que es troben sota la runa. Milers de persones passen el dia al costat d'edificis esfondrats amb l'esperança de trobar familiars en vida.
Siento en mi corazón que mi hijo está vivo. Sabe que lo estoy esperando, que está aquí afuera. Por eso no me retiro.
Es calcula que hi ha 59.000 edificis afectats. Molts veneçolans ho han perdut tot i dormen en campaments improvisats.
I amb la situació de Veneçuela arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El programa del Govern Festa Segura s'estrenarà a Campanet amb el Carnaval d'estiu. No és pericàs. Bon dia.
Bon dia. Impulsat pel Govern i per l'Institut de Seguretat Pública de les Balears, el programa tindrà un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control de dones dirigirà a l'operatiu.
Els socialistes de Mallorca insisteixen al president del Consell que paralitzi el trasllat de residus d'Eivissa que diuen es farà a Granel.
El Partit Popular ho nega i defensa que el procés es fa amb totes les garanties i destaca que permetrà baixar un 10% la taxa als mallorquins.
Ibavi construirà 28 habitatges al port de Pollença.
Ho farà en un solar cedit per l'Ajuntament i es destinaran a lloguer per als residents del municipi.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobàvem encara retencions a l'autopista d'Andrat, sense sentit cap a Palma, a l'altura de l'Enginat, a gran circulació lenta fins a l'arribada a la via de cintura. També a la via de cintura, en sentit cap a l'aeroport, a l'altura de les escoles, trobaran retencions que van fent pràcticament s'incorporació a l'autopista d'Inca. També petites retencions a l'autopista de Llucmajor, en sentit creixent a l'altura de l'aeroport i l'arribada a Palma, des de la carretera Vall de Mosa i també des de l'autopista de Inques al Golenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani Viguera. Hernández del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Els socialistes de Mallorca insisteixen al president del Consell Insular que paralitzi el trasllat de residus d'Eivissa, que diuen es farà a Granel. El Partit Popular, en canvi, ho nega i defensa que el procés es fa amb totes les garanties i destaca que permetrà abaixar un 10% la taxa als mallorquins.
El PSIB no està d'acord i demana a Llorenç Galmés que aturi el procés fins que existeixin garanties ambientals segures i quan es respectin les reclamacions tècniques i mediambientals. La portaveu socialista, Catalina Cladera, acusa l'equip de govern insular de permetre una operació que, diu, suposarà l'entrada de residus a Granel sense embalar i sense les mínimes mesures de seguretat.
Aquí a Mallorca estem creant plantes de compost i estem ja fent compost de la matèria orgànica. En definitiva, Eivissa no ha fet la seva feina i ara no mos pot dur la merda de qualsevol manera ni tota la seva merda que no ha fet bé la feina cap a Mallorca, per tant, mos plantam.
Cladera afirma que el trasllat és imminent, ja que el conseller de Medi Ambient ha reconegut que el conveni entre els Consells de Mallorca i Eivissa s'assignarà aviat i que el vaixell encarregat del transport ja navega cap a Eivissa, on té previst la seva arribada aquest cap de setmana. Per contra, el Partit Popular assegura que el trasllat de residus es farà amb totes les garanties ambientals i destaca que, a més, permetrà baixar un 10% la taxa als mallorquins. És la portaveu insular, Núria Riera.
Diuen que duran fens a Granel. És fals. Només arribarà la fracció de rebuig i arribarà compactada amb unes bales totalment embalades i tancades. A més, ho diu clarament, es conveni, és una de les condicions.
Segons el PSIB, fa 7 anys que Eivissa incompleix la seva política de residus en mantenir abocaments, reciclar per davall dels objectius i destinar a la incineració matèria orgànica que hauria de tractar-se prèviament.
Mentrestant, la Serra de Tramuntana compleix enguany 15 anys com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, un reconeixement internacional que va posar en valor un territori únic modelat al llarg dels segles per la relació entre les persones i el seu entorn. Avui, a les 7:30 de l'hora baixa, celebrarà al Jardí del Fabio un acte central per commemorar aquesta important fita.
L'exgerent de Foment del Turisme, exdirector del Consorci Serra de Tramuntana i membre del Consell Internacional de Monuments i Llocs, conegut amb les sigles ICOMOS, Tomeu Deià, ha explicat que la serra, al contrari dels jaciments arqueològics, té la categoria de paisatge cultural dins la seva declaració. Això significa que inclou l'activitat lligada al factor humà.
Es centra la presència humana, perquè la serra se va declarar paisatge cultural per aquesta pitjada humana, fent intermarges, que són uns elements patrimonials increïbles, les conduccions d'aigua, etc., inclús per una finalitat agrícola, no una finalitat estàtica. En aquest cas era pues, el cultiu, bàsicament, dels olivars i el sistema de regadiu de cítrics.
Per cert, que el Consell Insular ha presentat La Serra Encantada, una publicació que recull 33 rondalles ambientades a la Tramuntana, precisament. Tot això amb motiu d'aquest 15 aniversari, el volum, editat amb la col·laboració de la nova editorial Moi, reuneix una selecció de relats recopilats per Antoni Maria Alcubé amb l'objectiu de preservar i difondre el patrimoni cultural i material vinculat a la serra.
La presentació ha tingut lloc als jardins del Centre Cultural La Misericòrdia i ha anat a càrrec del president de la nova editorial Moi, Antoni Mir, que ha destacat que l'obra connecta el paisatge reconegut per la UNESCO amb el llegat de les rondalles.
Les rondalles formen part de l'ànima mallorquina, formen part de l'identitat de Mallorca, precisament perquè se varen escriure en la varietat del català de Mallorca, i són riquíssimes d'expressions, de refranys.
També hi era el conseller de Presidència del Consell, Toni Fuster, i el gerent del Consorci de la Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneres, que ha explicat que les històries transcorren entre camins, marjades, pous i coves, dibuixant una serra poblada de gegants, dimonis, dames i herois.
Se crema aquelles que o succeeixen a la serra, o tenen paratges de muntanya, o simplement que hagin estat contades per persones que viuen a la Serra de Tramuntana.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Hospital d'Inca ha inaugurat avui un nou sistema d'armariets intel·ligents per a la dispensació de medicació hospitalària. L'objectiu és facilitar-ne i agilitzar-ne la recollida per part dels pacients amb malalties cròniques.
El procediment és senzill. Primer, el servei de farmàcia té una cita telemàtica amb el pacient i després li facilita un codi per recollir la medicació a la taquilla. Francisco Fernández és el responsable de consultes externes de farmàcia a l'Hospital d'Inca.
Preparam el que seria la dispensació de la medicació que nosaltres li donaríem en condicions normals i introduint la medicació en una d'aquestes taquilles, xerrant de patologies com el VIH, com l'hepatitis B, com l'esclerosi múltiple.
Els usuaris disposen de 48 hores per acudir a l'hospital i treure'n els medicaments. A més, també reben la pròxima cita programada.
El pacient, sempre que tingui cites telefòniques amb el seu metge, o de vegades, si el pacient ha de venir a recollir medicació i no té una cita amb el seu metge, aquí sí que tot aquest tipus de dispensacions, si el pacient així ho demana, les farem a través del sistema taquilles intel·ligents.
L'objectiu és facilitar la conciliació laboral i familiar dels pacients. Malgrat tot, hi ha un telèfon d'emergència per si els armariets no funcionen. Manuela García és la consellera de Salut.
Que te permite no tener que venir a un horario determinado, que te permite que tu familiar directo pueda venir a recogerla.
Escoltam-ne Rosa, una de les usuàries que es beneficiarà del sistema.
Va fantàstic, perquè en aquests dos dies tu t'organitzes, tens aquesta flexibilitat horària i és molt còmode. Vens aquí, deixes el cotxe, poses el teu codi, agafes el medicament i te'n vas.
La Conselleria de Salut assegura que que l'objectiu és anar implementant aquests armariets a la resta d'Hospital de les Illes.
2:38, més qüestions. A Palma han desnonat el club de la gent gran de la barriada de Son Cladera que llogaven a la Fundació Sa Nostra. El 2023 ja van esquivar el desnonament arribant a un acord amb la propietat. Avui, però, han rebut una nova ordre que no han pogut aturar. Escoltàvem a Yusmeli Coronado, la presidenta de la tercera edat de Son Cladera, i també altres usuàries.
Para mí eso ha sido un maltrato que le han dado. Porque han entrado sacándolos a la calle de manera que tienen que salir a la calle y eso no es justo.
Unos modales muy feos, ¿eh? A la calle. Y la gente se ha puesto asustada a ver lo que pasaba. Y después cuando he dicho que tenemos que estar en la calle, mucha gente de las mayores se ha puesto a llorar.
Esto nos da vida a todos. A todos. Empezando por nuestra presidenta, que es más joven, hasta sí. El último que tiene 103 años.
D'altra banda, l'IBAVI construirà 28 habitatges al port de Pollença. Ho faran un solar cedit per l'Ajuntament i es destinaran a lloguer per als residents al municipi.
A Pollença, l'oferta d'habitatge és escassa, n'hi ha poca i molts no se la poden permetre. És Joan Martín, de Pollença Mallorca Properties.
Habitatge n'hi ha, el que passa que quan l'oferta no és molt gran, pues, els preus s'incrementen i dificulta l'accés a les persones com nosaltres. Llavors, tal vegada una opció de més vivenda social, inversions per part de l'administració pública donaria o facilitaria molt l'accés a una vivenda digna.
En aquest solar ubicat a l'urbanització de Gotmar del Port, l'IBAVI hi durà a terme la primera promoció d'habitatge públic al municipi des de l'any 2007. Seran 28 habitatges destinats a lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutius que resideixin al municipi. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí y es, insisto, uno de los puntos capitales que vamos a defender desde el primer hasta el último día.
L'Ajuntament de Pollença creu, però, que aquesta no és l'única promoció d'habitatge públic que s'hi ha de dur a terme i ja fa feina en noves promocions. Una d'elles, de caràcter privat, oferirà una vintena de pisos al nucli urbà de Pollença en els pròxims anys. Martí Marc és el batlle.
Tenim la unitat d'actuació 15, que és un projecte d'urbanització que s'hi està treballant, que hi haurà un solar per fer pisos de protecció oficial, pot ser una vintena, realment, que, juntament amb tot el que s'ha fet, serà una passa més endavant per dur a terme aquesta qüestió.
L'IBAVI començarà a construir els nous habitatges abans no s'acabi l'any. Les obres duraran de 7 mesos i el pressupost supera els 6 milions d'euros.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho deien també en titulars del programa del govern Festes Segures, impulsat per l'executiu i per l'Institut de Seguretat Pública de les Balears, s'estrenarà oficialment a Campanet amb motiu del carnaval d'estiu. El municipi tindrà un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu.
El batlle de Campanet, Guillem Rosselló, ha destacat que aquest carnaval rep el doble de la població del municipi. Per tant, la seguretat de la gent és essencial. Davant d'aquesta situació, Pablo Garri, director general d'Emergències Interior, ha explicat quins dispositius es posaran en marxa.
Que ve molta de gent, hem de pensar que venen aproximadament unes 6.000 persones. Campanet són 2.800 habitants. Per tant, ja vos podeu imaginar que més que doblam la quantitat de persones que hi haurà, però, com dic, unes festes segures.
Campanet, per su idiosincrasia i per sus limitacions com a municipi, necessita el refuerzo. I aquí és on el govern prestamos, o des del govern és on prestamos, apoyo técnico en coordinación con otros ayuntamientos que ceden sus policías. Ponemos 20 policías de refuerzo al operativo, reforzamos el sistema de comunicaciones.
Des del govern expliquen que Festes Segures no es tracta només de tenir punts segurs durant la festa, sinó que combina actuacions preventives, formatives i operatives. Ho explica Antònia Maria Estarelles, vicepresidenta i consellera de Presidència i Cooperació Local.
Recordar que el programa de Festes Segures és un plantejament integral d'una sèrie d'actuacions que comencen molt antes de lo que és avui. Comença amb una formació de policies tutors, una formació a dins les escoles, posar en valor sempre la figura del policia tutor cabdal amb aquesta relació amb els joves, també amb xerrades amb les famílies.
També Joan Antoni Miralles, director de l'ISPIP, ha explicat quina és aquesta feina de prevenció.
Funcionem a base de situacions i consells. Són tallers molt participatius. I això és una prevenció que fem en quant amb alumnes. Enguany han començat a fer feina amb famílies. Després hi ha una feina en els establiments, tots aquests bars, barres, entitats que dispensen alcohol a la via pública.
Abans, però, d'aquest carnaval d'estiu, a Palma comencen avui les festes autogestionades pel barri de Can Amunt. Les celebracions comencen amb un sopar a la fresca a les 7 d'hora baixa a la plaça Quadrada, on els veïns conviden a dur menjar per compartir.
Aquesta només serà una de les activitats. Serà fins dia 22 de juliol que el barri estarà ple d'activitats. Hi haurà sopars a la llesca a diverses places de ciutat avui i els dies 8 i 22 a partir de les 7 de l'hora baixa. Demà, un passacarrer que començarà a la plaça Quadrada i acabarà a la plaça Llorenç Bisbal. També els dies 7 i 16 de juliol, cinema La Fresca a aquesta mateixa plaça, organitzat pel Bar Rita, i com a gran esdeveniment, divendres dia 10, les canamuntiades. Ara bé, tot i el gran nombre d'activitats, l'Associació de Veïnes és crítica amb l'Ajuntament de Palma. Destaca que un any més es tracta d'unes festes que no tenen finançament públic, sinó que s'han autogestionat. Antònia Figuerola, presidenta de l'associació, explica que es deu a les complicacions amb la burocràcia. L'escoltam.
Nosaltres li vam posar com a lema enguany canya amunt, perquè volen seguir donant canya. Nosaltres és que fins fa dos anys sí que recorríem a les subvencions que té l'Ajuntament per les associacions de veïns, però com varen decidir que com ho fan tot molt complicat, tota la burocràcia, han decidit no demanar subvencions.
Per tant, aquestes festes surten de les ajudes que veïns i comerços locals aporten. Així i tot, s'anima tothom a participar a aquestes festes. La informació del programa està a les xarxes socials de l'Associació de Veïnades de Can Amunt.
Amb aquesta proposta arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Espanya cercarà avui bitllet pels vuitens de final del Mundial.
La selecció jugarà contra Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 16 de final del Mundial. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial, el 2010, a Sud-àfrica. Què li diu aquest fet al seleccionador Luis de la Fuente? El sentit.
¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también, no batir un récord, esto no es un récord, pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas.
El seleccionador, que tan sols té la baixa de Nico Williams, confia en els seus jugadors. Diu que l'exigència els ha fet millors.
Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo. Me encanta que se nos exija, porque eso es que se espera mucho de nosotros. Y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
Espanya cercarà classificar-se pels vuitens i ahir tres equips ja ho van aconseguir. D'una banda, Anglaterra, que va patir contra la República Democràtica del Congo, ja que va necessitar un doble de Harry Kane per remuntar el 0-1 en contra que va encaixar al minut 7 i amb el qual va arribar fins al 75. Bèlgica també jugarà els vuitens de final, això després d'imposar-se per 3-2 al Senegal a la pròrroga en un partit agònic, i és que els Diables Vermells perdien per 0-2 al minut 85 i varen acabar guanyant amb un penal a la pròrroga al minut 125. I els Estats Units també classificats després de guanyar per 2-0 a Bòsnia i Herzegovina. Avui, després d'Espanya, quan siguin la 1 de la matinada, estarem ben pendents del Portugal-Croàcia, perquè el guanyador serà el rival dels espanyols o, en el pitjor dels casos, d'Àustria. A més, serà l'adeu del Mundial d'una llegenda, o bé Cristiano Ronaldo o bé Luka Modric. I ja quan siguin les 5 de la matinada, es jugarà el Suïssa-Algèria.
Pel que fa al Mallorca, protagonisme pels porters. Un podria partir i l'altre és a prop de renovar.
Resten pocs dies per a començar la pretemporada, el pròxim dilluns, amb les proves mèdiques, i el club continua fent feina a les oficines. Després de confirmar l'adeu d'Asano, Omar Mascarell i Javi Llebrés, que finalitzaven contracte, ara l'interrogant gira entorn als porters. Lucas Bestrom té contracte fins al juny de 2027, però la incògnita és el futur de Leo Román i el del Pichu Cuellar. Però és més clar el de Leo Román, perquè la sortida del porter eivissenc al Deportivo de la Coruña podria tancar-se a les pròximes hores. Segons ha pogut saber IB3, el porter eivissenc ha arribat ja a terres gallegues, previsiblement per acabar de perfilar aquesta incorporació al conjunt gallec, que haurà d'abonar la clàusula de 9 milions d'euros per fer-se amb els serveis de Leo Román, que d'aquesta manera continuaria jugant a primera divisió. Qui sí que és a prop de renovar és Cuellar. El Mallorca negocia amb el futbolista un nou contracte que des de fa dos dies va posar punt final, per tant, se li ha de fer un contracte nou al porter, que tot i els seus 42 anys i només haver disputat un partit la temporada passada, és un pilar fonamental dins el vestidor. I pel que fa també en clau mallorquinista, pel que fa al filial, Gustavo Siviero, ho acabant de saber, no continuarà com a entrenador del Mallorca B. El tècnic ha comunicat al club la seva decisió de no seguir al capdavant del filial, recordem, acabat d'ascendir a segona ref, diu, per decisió personal.
L'Aude Eivissa ha anunciat el seu quart fitxatge per a la pròxima temporada.
Es tracta d'Ander Joldi, jugador provinent de l'Osasuna Promeses. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Joldi té experiència amb el Córdoba segona divisió en la temporada 24-25, on va estar cedit i va coincidir amb Genaro Rodríguez, altre fitxatge de l'Eivissa per al nou curs. Joldi és atacant de banda, de perfil més físic, però amb bona conducció i arribada, suma gairebé 150 partits entre la divisió de plata i la primera federació. Té 25 anys i signa per dues temporades. A més, l'Aude Eivissa ha presentat la campanya d'abonats per a la temporada 26-27, amb la gran novetat de la creació d'una grada d'animació. Amb el títol d'Eivissa Té Equip, el club ha presentat la campanya i aquesta nova iniciativa estarà situada en el fons nord de l'estadi de Camises per un preu de 50 euros i destinada a l'afició més jove. Aquesta graderia té, segons el club, l'objectiu d'impulsar l'animació durant tota la temporada i continua enfortint la identitat i el sentiment de pertinença al voltant de l'equip. Recordem, la temporada passada el club va superar els 3.000 abonaments, però en el darrer tram de temporada alguns partits superaven per poc el miler d'espectadors. L'Eivissa tracta de reforçar i intentar augmentar el suport de l'afició de l'illa. Els preus de les renovacions i les noves altes es mantenen respecte del curs passat.
En tenis, Jaume Muna jugarà en uns minuts la segona ronda de Wimbledon.
Sí, està previst que el santanyiner jugui ara, tot seguit quan acabi el partit femení que s'està disputant a la seva pista. Jaume Muna, actual número 44 del rànquing, s'enfrontarà al britànic Jacob Fearnley, cercant, en aquest cas, el bitllet pels 16 de final del Gran Slam britànic. I ahir el número 1 del món, Jannik Sinner, va batre el rècord històric de victòries italianes en Gran Slam i ho va aconseguir derrotant en Nuno Borges en 3 sets. I Novak Djokovic va guanyar el seu partit contra Stefano Tsitsipas. Pel que fa al quadre femení, Sabalenka va eliminar Kessler i també s'han classificat per a la tercera ronda de Wimbledon Coco Gauff i Naomi Osaka.
En bàsquet, l'Azul Marino, amb la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats.
El club mallorquí prepara el somiat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional, que es farà realitat el mes d'octubre. Per això ara l'equip descansa i serà ja a finals d'agost quan s'encetarà la pretemporada, però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitza el 15 d'agost. El reclam són preus reduïts que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per abonament general o els 130 euros per l'abonament familiar. Ho compta Jordi Riera, director general del club.
Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no?, per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, que comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar ara aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts, pues, sigui un puesto, pues, que hi hagi un gran ambient aquesta temporada, no?
També preparen les noves temporades els representants masculins a primera FEP, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Kevval, pivot txec de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del bàsquet Brno. Pol, per altra banda, Pol Molins, que deixa el club després de 4 temporades, i Adam Kevval arriba, per tant, per reforçar l'equip. I pel que fa al FIB Mallorca, s'ha anunciat avui el fitxatge de Garmine Cande, té 27 anys i arriba procedent de la Lega Cantàbria.
També en bàsquet, Marta, Àlex Abrines prepara la 7a edició del seu campus.
L'exjugador mallorquí retirat just fa un any continua a prop de les cistelles i ho fa amb el seu campus, on participaran 125 nins i nines. Com cada any, se celebrarà el Poliesportiu Municipal de Muro i s'encetarà aquest pròxim dissabte dia 4 i s'allargarà fins dia 10. Entre els convidats d'enguany hi haurà el jugador del Barça, Dario Brizuela. Sentim Àlex Abrines.
Al final són 125 infants, de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això pues, estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabíem molt bé quina rebuda tindria el campus, i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys, no? I bueno, moltes ganes de que comenci.
I acabam amb dos apunts.
En motociclisme ja coneixem la nova escuderia de Joan Mir. Després de 4 anys a Honda, el pilot mallorquí competirà amb Gresini l'any que ve. L'escuderia, satèl·lit de Ducati, ho ha anunciat avui. Mir firma dues temporades i l'any que ve compartirà equip amb Dani Olgado. I en pàdel, Gemma Triall i Delfi Brea jugaran avui capvespre als vuitens de final del Premier Padel de Bordeus, a França. La menorquina i l'argentina s'enfrontaran a la parella espanyola formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Anem amb la cultura. Abans, però, una petita pausa.
La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Festival EIMA de Creació Contemporània, Pensament Crític, Mediació Cultural i Comunitat es torna a posar en marxa a partir de demà i fins dia 11, una 11a edició que serà, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
La més ambiciosa de la seva història.
Sí, de fet, s'escampa del Terrós de Santa Maria per entrar també als carrers, a les porxades i a les cotxeries i amplia el seu desplegament fins a dos espais de gran valor patrimonial i paisatgístic. Parlem del bosc de la comuna de Lloret i també el jaciment arqueològic de Sant Fornès a Montuïri. Allà s'hi faran espectacles especials pensats per a aquests espais únics. Maria Antònia Oliver, ànima del festival, ens fa una espipellada de la proposta preparada per Lloret.
Un espectacle d'un coreògraf de Mali molt especial, molt poètic, però també molt meditatiu, molt especial amb el tempo, res que no us imagineu dansa africana, perquè no ho és. Faim una part del nostre espectacle que hem fet amb els homes, Gemma Pel Jordi, una dona que balla amb els arbres, que és molt curiosa.
Arriscar és necessari, afirma Oliver, la creació sense risc no existeix i és per això que la programació de l'EIMA, aquesta mescla de dansa contemporània, de performance, música, cinema expandit, exigeix implicació i és precisament això el que 11 anys després espera ja el públic del festival.
Nosaltres tenim un públic que confia en el que nosaltres anem a presentar. I això és molt d'agrair. I això què significa? Que no tot sempre és meravellós i fantàstic i benèvol, sinó que hi ha llenguatges que són molt arriscats i que necessiten d'una atenció i d'una escolta extra especial.
Enguany, el festival oferirà una 20a de propostes, 11 de les quals a les Balears, 4 d'estatals i 4 més d'internacionals, a banda d'unes jornades professionals.
Déjame vivir libre como la paloma.
venir todas y todos. Estamos a puntito de llegar, tenemos una fiesta que mostraros y muchísimas ganas y mucho amor.
Era la crida de la Mari de Chambao avui al programa El dia d'aquesta casa, fent una convidada al concert que tindrà lloc dia 9 de juliol al Festival Es Jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.
Sí, Chambao torna a Mallorca i ho fa per celebrar més els 25 anys de trajectòria del grup. És una gira molt especial i també hi ha un disc commemoratiu ple de col·laboracions amb alguns dels artistes més importants de la música espanyola. I és que un quart de segle és una fita per destacar.
Es una suerte poder estar 25 años compartiéndolo con todo el público, que realmente es el motivo de este disco, este documental y esta gira, mostrar a todas las personas que han impulsado la música de Chambao, mostrar este proyecto con distintos amigos y amigas, artistas y músicos, que se han prestado generosamente a esta celebración.
Recordem aquesta celebració, aquesta festa, dia 9 de juliol, al Festival Es Jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 2 de juliol. Avui hem conegut la xifra final de sol·licitud d'immigrants per regularitzar la seva situació administrativa. A les Balears han superat les 34.000, el doble del que estimaven diferents fonts. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, que han estat a prop d'1.200.000. Per nacionalitats, els ciutadans colombians són els qui més peticions han presentat a les illes, seguits dels marroquins i els paraguaians. La majoria tenen entre 25 i 34 anys. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament el procés i recorda que continua obert en fase de tramitació.
Las oficinas de correos siguen abiertas para poder seguir recibiendo y atendiendo los posibles requerimientos y puede realizarse sin cita previa. Simplemente las personas pueden acudir a las oficinas de correos y presentar sus documentación.
Un balanç de la regularització d'immigrants que ja té efectes en les xifres d'atur.
El mercat laboral ha batut un rècord absolut d'afiliats en el mes de juny amb 678.000 treballadors a les portes de la temporada alta. En canvi, l'atur s'ha incrementat per primera vegada des de 2008, del maig al juny. Concretament, en camp, el sisè mes de l'any, amb 23.700 aturats.
L'actualitat avui passa per altres xifres. Les 33.600 tones de residus que el Consell d'Eivissa preveu traslladar anualment des de Canaputxa a Sonreus, a Mallorca.
Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució pitiusa diu que és imminent. El president del Consell ha explicat que els FEMs s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
Un procés que ha especificat el Consell revisarà cada 3 mesos per saber com es produeixen aquestes condicions de l'enviament de residus. I a Mallorca, el programa del govern Festa Segura s'estrenarà a Campanet amb el Carnaval d'estiu.
El programa disposarà d'un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu. Antònia Maria Estarelles és la vicepresidenta del govern i consellera de Presidència i Cooperació Local.
Recordar que el programa de Festes Segures és un plantejament integral d'una sèrie d'actuacions que comencen molt antes del que és avui. Comença amb una formació de policies tutors, una formació a dins les escoles, posar en valor sempre la figura del policia tutor que dalt amb aquesta relació amb els joves, també amb xerrades amb les famílies.
Tot això avui que hi ha precaució màxima a Menorca davant el risc extrem d'incendi.
El dispositiu de prevenció d'incendis forestals de l'Ivanat s'ha reforçat davant aquest escenari. S'ha reforçat la vigilància i s'ha adaptat per poder actuar amb la màxima rapidesa si es declara un foc. El dispositiu disposa d'un punt de vigilància presencial activa que s'ha situat en el Toro, que és un indret estratègic de l'illa.
Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.